Laura, bon dia. Doncs mira, avui et presentaré el Josep, que també compleix un perfil que jo crec que molts dels nostres oients també s'hi podran sentir identificats, perquè va arribar l'any 55 a Catalunya i ho va fer d'un poblet petit molt a prop d'Almeria. Josep, bon dia.
Bon dia.
Explica'ns, com va ser la teva arribada?
Va ser una època en la que hi havia una gran immigració, perquè en els pobles, i sobretot en aquelles zones, no es podia viure. I aleshores doncs, els meus pares van decidir provar l'aventura de Catalunya, de Barcelona. La meva mare era una enamorada ideològica allà de Barcelona. Jo no sabia, ni sabia que existia, lògicament. Aleshores ells van venir, jo em vaig quedar amb els avis, i un any després va venir el meu pare al poble a recollir-me.
Quina edat tenies llavors?
Llavors tenia 10 anys.
I vas arribar aquí amb 10 anys, coneixent la realitat de Catalunya?
No coneixia absolutament res. No sabia ni que existia Barcelona, ni que existia el català, no sabia res. Ens vàrem venir i vàrem començar a viure amb les precarietats del moment, una barraca, i després barri marginal, aquí a Terrassa, Can Anglada, per exemple, Sant Pere Nord.
Clar, tu no vas tenir l'escolarització en català, llavors.
Gens. O sigui, el meu tema amb el català va ser molt suau, per dir-ho d'alguna forma. No? Va ser, quan vaig arribar aquí, la meva mare, clar, ja portava mesos, i recordo que venint de l'estació de França, quan vam arribar i jo sopava a casa meva, bueno, en aquella barraca, la meva mare em va dir, aleshores em deien Paquito, diu, Paquito, diu, esto ya no será nunca una cuchara ni un tenedor, serà una forquilla i serà doncs, una cullera i serà un ganivet.
O sigui, la teva mare va ser la que et va fer allò tocar de peus a terra i explicar la realitat catalana.
Sí, va ser ella la que d'alguna manera va valorar que entràvem en una realitat molt diferent de la que veníem. Ella va entendre que era una progressió lingüística i social el fet de parlar la llengua que es parlava aquí.
Clar, ara et volia preguntar això, què significava en aquell moment aprendre el català?
Significava entrar en cercles de relació que eren importants per nosaltres perquè vivíem en una situació com molt tancada. Els barris marginals de Terrassa, per exemple, eren molt tancats. Vull dir, ja no parlava ningú català. Però és que arriba un moment que dius, ostres, és que jo voldria aprendre la llengua d'aquesta terra. I és quan entres ja en una fase de voluntarisme. Clar, jo no tenia immersió lingüística. Jo diria que era com la pluja fina que va calant, en comptes d'aigua són paraules. I al final, aquesta pluja fina es converteix en un idioma. I en un idioma es converteix en una manera d'entendre una realitat, d'estimar aquesta realitat i lluitar per aquesta realitat.
Per aquell nen de 10 anys, hagués sigut molt més fàcil si hagués tingut l'oportunitat de tenir aquest sistema d'immersió lingüística que va entrar després dels anys 80?
Vist amb distància, evidentment, és que és un luxe tenir una immersió lingüística perquè jo no, escolar, perquè jo no la vaig tenir. Jo vaig ser social. Jo agafava d'aquí i d'allà i de sobte em vaig trobar que parlava, que mantenia i entenia la gent que em parlava i, a més, era acceptat. El català per mi va ser la clau d'acceptació social que sense la llengua no hagués tingut.
I va ser pare, i el teu fill sí que ja va poder ser escolaritzat en català. Què va significar per tu?
Per mi era una transició absolutament normal. Que el meu fill fos català, defensés el català i s'impliqués amb la causa catalana, per mi va ser absolutament normal, perquè prèviament jo ja també ho havia fet. Fins i tot la meva militància política a la universitat em va portar justament a valorar aquesta terra i implicar-me en aquesta terra, lògicament, i buscar les arrels.
Clar, fer arrels en una terra implica perdre l'origen, perquè jo crec que molta gent li pot fer por a això.
Podria parlar perfectament andalús, eh? Vull dir, jo no he perdut cap origen. Jo sé perfectament d'on vinc, sé perfectament on soc, i jo no he renunciat mai a la meva família andalusa, i en tinc molta. Gent, és que no m'ho plantejo com una cosa incompatible una amb l'altra. Gens.
I des de la teva experiència personal, què es perd si no es blinda o fins i tot no es reforça aquest sistema vigent?
Mira, des de la meva experiència personal, i és molt personal, jo penso que posar entrebancs a l'aprenentatge del català a l'escola, a nivell social, per mi és una violència, perquè és una carència que dona al nano que no pot, aleshores, accedir a un nivell cultural important. És un síndrome carencial lingüístic. I això té unes implicacions culturals i emocionals i socials molt potents, massa sèries, com per passar per sobre.
Josep, moltes gràcies per compartir la teva història de vida.
Gràcies a vosaltres.
I les teves reflexions. Gràcies.